Avui, dimarts 6 de setembre de 1983, a les 7 de la tarda, s'ha inaugurat la biblioteca. A l'acte de la inauguració, presidit per Antoni Dalmau i Ribalta, president de la Diputació de Barcelona, i per l'alcalde de Sitges, Josep Cots, ha assistit nombrós públic del mateix poble i també de Barcelona. Durant aquest acte s'ha signat el contracte entre les dues entitats, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sitges, i s'han pronunciat parlaments, després dels quals s'ha servit un vi d'honor. A la biblioteca manquen encara alguns detalls, però en conjunt s'ha inaugurat bastant completa. Els fons de llibres amb què compta inicialment és de 3.050 volums, estan tots ells catalogats, classificats i amb totes les fitxes de referència fetes. Això que els acabo de llegir és el primer full del llibre d'actes de la biblioteca, escrit en puny i lletra per la Núria Amigó. Núria Amigó, bon dia.
Bon dia.
Fa 40 anys d'aquesta lletra. Tens bona lletra, eh?
Bueno, ara la tinc pitjor. Amb els anys es va deformant. No sé si d'escriure tant o què, però la vas deformant.
Doncs es va deformant, també. Sí. Doncs els que la tenim dolenta ara... Però en qualsevol cas, bé, jo l'he llegida directament, sense lectura prèvia, i no m'ha costat gens. Per tant, és bona lletra. Què recordes d'aquell dia, d'aquella inauguració?
El dia de la inauguració, el que més em va impactar va ser la quantitat d'autoritats que van venir.
Sí.
Tu mateix ho has llegit. Sí. El president de la Diputació de Barcelona, l'alcalde Josep Cots, totes les direccions de les biblioteques públiques, també de la Generalitat, Lolita Miravent, bé, no vull repetir més perquè tu ho has llegit, no? I després la quantitat de gent del poble del barri que va venir, que omplien la plaça de Catalunya, la plaça de davant, perquè no s'hi podia entrar. Ja que la biblioteca era molt més petita que el que ja ocupava la meitat de l'espai que ocupa.
Perquè ens entenguem què ocupava, com era aquella biblioteca de fa 40 anys?
Eren dos locals, hi havia dos locals, el local que es va ocupar la biblioteca i a l'altra banda hi havia un altre local que es va ocupar amb el centre d'esplai, el RUSC. Doncs la biblioteca ocupava a l'espai mig, un dels dos locals, no? Que era pràcticament des de l'entrada de la biblioteca on hi ha ara la sala infantil, tot aquell espai. Allò era la biblioteca Josep Roche Reventós.
I allí hi havia 3.050 llibres.
Sí, sí, sí. I estava bastant planeta, però sí, hi havia, com ara, hi havia els llibres de matèries i d'adults que estaven a la part de dintre, i a la part de fora, tocant el finestral, hi havia la sala infantil, entre cometes, perquè era només un espai, i amb uns bucs, perquè seguissin els nens, i allà fèiem totes les activitats infantils, les hores del conte...
I es feien hores del conte al principi?
Sí, nosaltres, i això ho he recordat, tornant a llegir el diari, de seguida vam començar a fer hores del conte, perquè venien molts nens i se'ls havia d'estimular d'alguna manera a que s'emportessin els llibres. I fèiem l'hora del conte, sobretot vam tenir molt bona relació amb els escriptors infantils i els il·lustradors infantils de Sitges, que es van volcar desinteressadament per ajudar-nos i fer que els nens, que els infants, agafessin el gust per la lectura.
D'acord, és a dir, que si la Santiago Rusiñol era la biblioteca sèria, no és que no fos sèria, Roig i Reventós, ja. Però tenia aquest caire més familiar, més popular.
Mira, el que bàsicament venien eren infants, joves, que venien cada dia, quan sortien de l'escola, venien directes a la biblioteca
Baixaven de l'utrillo sí. I paraven a la biblioteca a fer deures.
I allà tenien obres de referència, enciclopèdies, diccionaris, molt actualitzats, que a casa potser no tenien.
Quins escoltes, noves generacions, si algú ens escolta, perquè estan tots al col·le aquesta hora, eh?
Ja.
Però bé, si algú ens escolta, clar, penseu que no hi havia internet, eh?
No havia res informatitzat. Els fitxes eren manuals, eren uns cartrons, i no havia ordinadors, no havia cap servei informatitzat.
Correcte.
Era tot manual, com he dit.
Ara ho veiem i pensem, ostres, Com ens ho fèiem?
I no fa tant.
No fa tant. No fa tant. Escolta, saludem d'entrada, perquè hem començat amb l'anònim, ens ha vingut molt de gust amb això, però saludem a la Marta Sánchez,
hola.
Bon dia. Saludem a la Sansoles Martín,
bon dia.
Sansoles, clar, la Roig i Reventós d'ara, què conserva d'aquella original de la Núria?
Bé, doncs el que ha dit la Núria, l'hora del conte és un moment molt especial per la Biblioteca Josep Roig i Reventós, que jo crec que ininterrompudament s'ha anat fent durant tota aquesta època, i bé, doncs jo crec que continua sent una biblioteca molt infantil, però també amb la seva ampliació s'ha pogut aconseguir i està a l'alçada de la resta de biblioteques de la Diputació de Barcelona, amb un fons molt important també d'adults, i durant els últims anys també li hem donat un impuls molt gran, o hem volgut també que molta gent, molts adults vinguin a fer activitats, a vegades algunes costen més que d'altres, però hem volgut potenciar-ho perquè tothom del barri tingui les oportunitats, tingui l'edat que tingui i pugui venir a la Biblioteca Josep Roig i Reventós.
Perquè, clar, Sitges ara és un poble amb dues biblioteques. Clar, les biblioteques tenen uns fons generals, que són fons més o menys comuns, que al final s'han d'anar repetint perquè tothom pugui, doncs, qui vagi amb una no hagi d'anar a l'altra a buscar coses més o menys generalistes, però també tenen coses més especialitzades. Evidentment, la Santiago Rossinyol, el fons local, s'entén, i la Roig i Reventós ha tirat molt pel fons infantil.
Sí, ha tirat molt pel fons infantil. Per exemple, estem especialitzats, també tenim alguns il·lustrats, llibre-joc, tenim un fons de llibre-joc, de primer còmic, i ara, des de fa un any i mig, hem fet un espai molt, molt maco i que crec que també era molt necessari, d'espai jove. Es diu Territori Jove i és adreçat directament pels joves, que està entre l'espai infantil i l'espai d'adults.
Aquella franja en la que mai pensa ningú. Tothom pensa en els nens o en els adults. Però hi ha aquell territori desconegut, oi?
Sí, sí. A més, bé, fa molta gràcia perquè ja sabeu que en aquella edat hi ha un moment que es deixa de llegir, no sempre, però moltes vegades és així. I quan veiem a joves, que cada vegada van venint més, van veient el que tenim, que és molt actualitzat i molt al dia, tant d'influencers com d'altres temàtiques, i fa molta gràcia veure-ho i estem molt contentes i tant de bo, doncs, puguem continuar-ho.
Sí. Tornem una miqueta també a aquesta història de la Roig i Reventós. La Núria ha fet un comentari que jo crec que li podem estirar del fil. El dia de la inauguració hi havia molta gent del barri.
Molta
del
gent.
Barri. Fins a quin punt hi ha aquesta identificació tan clara entre el Poble Sec i la seva biblioteca? Que és una biblioteca de Sitges, però què és la biblioteca del Poble Sec?
Va ser molt important perquè, bueno, el barri del Poble Sec, i jo crec que, bueno, quasi estic segura que es va demanar a fer des de l'Ajuntament aquesta biblioteca perquè no hi havia cap cosa cultural, cap res cultural al barri. La biblioteca va ser el primer espai de cultura que hi va haver pels veïns.
Clar, és que estem pensant, no hi havia l'església de Sant Joan, per exemple.
No, no hi havia.
Va, nosaltres ara
no
ens fem la imatge del barri, clar, ara el veiem sencer, però clar, quan vam fer la biblioteca no hi havia res més.
No, i era un barri que estava molt poblat, i a més amb famílies, amb nens, amb infants, i molt, que vivien sempre allà, vull dir, que no marxaven, sinó que estaven sempre allà. El barri, com es va introduir a la biblioteca? Doncs qualsevol activitat, acte que havien de fer per reunir-se, per fer alguna cosa, i ara estic pensant, per exemple, quan es va posar la primera pedra de l'església de Sant Joan, doncs es van reunir a la biblioteca amb el rector, que els va explicar com seria la futura, perdó, l'església. També va venir el Narcís Jubany a la biblioteca
el bisbe
per parlar a la gent del barri quan es va inaugurar l'església. Vull dir que estaven molt implicats. Sobretot va ser molt important la comissió de festes del Poble Sec, que encara hi és, que es van implicar moltíssim en la biblioteca. i ens feien el pessebre, aquell gran a la finestra, que un any ens van donar un premi i tot, i teníem molt bona relació amb ells.
D'acord.
I és una cosa que vam intentar fer des de la biblioteca també molt, introduir-nos molt amb la societat, amb la gent que vivia a l'entorn de la biblioteca.
D'acord. És a dir que aquesta relació ha estat sempre molt estreta entre el barri i la biblioteca. En aquella època, perquè ara no ho és tant, perquè hi ha molts més serveis a l'altre costat de la via.
Exacte.
Ara hi ha el CAP, hi ha els bombers, hi ha... En aquella època hi havia l'escola i l'institut, i para de comptar.
Sí, no hi havia res més.
Per tant, fora dels estudiants que tenien la necessitat de creuar la via per anar als centres educatius, els que anaven allà dalt...
No hi havia cap equipament. No.
I per tant, aquesta distinció que ara, diguem, l'hem anat eliminant al llarg del temps, no existia tant. Els Sitges de fa 40 anys eren uns Sitges més de a sota la via i a sobre la via, no?
Sí.
I això es notava molt.
Sí, sí.
Perquè els d'aquí al centre anaven cap allà?
Sí.
Sí?
Jo recordo que venien sovint, per exemple, dels Escolapis, de l'escola dels Escolapis o de l'Esteve Barratxina, també venien a la biblioteca. I van col·laborar molt quan vam fer la festa, el cinquè aniversari de la biblioteca, ho vam celebrar molt, molt, que, bueno, cinc anys tampoc és que sigui, però... amb l'ajut dels il·lustradors i dels escriptors infantils que us he comentat, com és l'Horacio Lena, la Maria de la Luz Uribe, el Fernando Crán i altres il·lustradors infantils que van venir de Barcelona, però cridats per ells, per el Fernando, per la Maria de la Luz i per l'Horacio. I amb ells van fer un llibre gegant que no sé si recordeu, que em sembla que... El tens a la Santiago Rossinyó.
Està al Roig Reventós.
Sí, ja. És
una joia.
Que és un llibre que es va fer a partir d'un conte que escrivia un nen i que li explicava amb un il·lustrador que ell triava, i l'il·lustrador, a partir del conte del nen, feia un dibuix. Va ser molt, molt entranyable.
D'acord.
I després una festa, una gran festa, amb el grup aquell que es deia... Com es deia? Bolic Bullanga, que eren uns nois de Sitges. Sembla que hi havia el Josep Milán, el Valera... Vull dir, no me'n recordo exactament de tots els noms, que van fer una festa allà, bueno...
Sí. Estem parlant del 88.
Del 88, sí.
Clar, 5 anys.
5 anys, sí.
Per tant, hi havia... Clar, estem parlant també d'una època, ara ho dèiem, no hi havia pantalles, no hi havia altres distraccions, i per tant, doncs, el referent cultural era més fàcil de mantenir.
Sí. Venien a la biblioteca.
Per això, això em sembla, Marta, mereixeria gairebé un altre debat, no és la qüestió d'avui, com ha canviat també amb el temps el paper de les biblioteques, només en 40 anys.
Sí, totalment.
Totalment.
Sí, totalment, bueno, des de la manera interna de treballar, el que comentava la Núria, jo també vaig començar a treballar amb fitxetes.
Clar.
I després
aquells
ha sigut...
Aquells arxivadors, amb la ABC...
Sí. Exacte, no? I els que hem vist, no? Els professionals que hem vist aquesta evolució, és una passada, perquè ara mirem enrere i diem, però com potser fèiem cartells quasi a mà, d'una manera molt artesanal tot,
clar.
No?
Però clar, la Núria ara ha comentat una cosa, clar, els infants baixaven de l'escola i entraven a buscar les enciclopèdies per preparar-se els treballs de l'escola.
Sí.
Ara això ja no es fa.
No,
clar, tot el servei ha canviat i per això també aquesta evolució, no, del servei del que oferim les biblioteques, però sí, mires enrere i és molt curiós, és entre que és bonic i entre que fa una miqueta de por, perquè clar...
D'acord. Sonsoles, encara, quan acaba el col·le, encara venen a fer deures?
Sí, durant tots els dies de la setmana, a partir de 4:45 de la tarda es torna a omplir la biblioteca i durant tota la tarda, com sempre, doncs... amb molta activitat.
O sigui, la tradició es manté, encara que posin allà el portàtil i d'allò, la tradició es va mantenint.
Es va portant el portàtil, també tenim els nostres ordinadors, qui necessita pot fer-los servir, però també hi ha molta demanda de mirar els contes i, bueno, els pares... jo crec que hi ha una gran tendència molt gran també a que continuïn, a que mirin contes i a que no es perdi aquesta tradició.
D'acord. Sí. Núria, el servei de préstec funcionava des del principi, entenc.
Vam intentar Bueno, un mes vam trigar perquè no vam poder fer-ho abans, però perquè, clar, vam haver de fer les fitxes, vam haver de... el llibre de...
Tot era mà, també.
Tot era mà, clar, un clar. Llibre de... Que per cert està, el llibre de...
De... Jo crec que sí, de registre, no?
El llibre, sí. El llibre que estan inscrits tots els...
Els usuaris?
Sí.
No t'ho sabria dir, ja. Núria, si bueno, està... T'hauríem de buscar.
Perquè ara ja no
el
hi ha.
Sí, el d'acte sí, perquè el tenim aquí sobre
sí,
la taula.
Sí, moltes fotografies també.
Moltes fotografies sí. d'aquest llibre sí. i és que és una quantitat de nens van venir... que sí, tu...
Ho vam estar mirant
l'altre
sí.
dia i...
Sí, bueno, sí, una festa sí, enorme.
Una festassa,
sí. De 5 anys. Sí, sí.
Per tant, el servei de préstec es va posar en marxa al cap d'un mes,
sí,
aproximadament.
Sí.
Com funcionava la renovació dels fons? Perquè, clar, ara la cosa és molt més pautada, entenc, Marta, però aleshores, fa 40 anys, una cosa és que la Diputació obrís la biblioteca i una altra cosa que, diguem, que la tingués al dia.
No ens enviaven tants llibres. No ens enviaven tants llibres com ara, que ara us envien molt, no? Molts
cada
llibres.
Mes tenim, sí, depèn de la biblioteca, molts, caixes. Molts.
Els conservem més, es conservaven més, si estaven trencats els llançàvem, però els conservàvem bastant. I la renovació, clar, jo és que ja vaig marxar, quan jo vaig marxar, allà van quedar enciclopèdies. Jo no sé si les van... renovar, si les van canviar, això no ho puc dir.
D'acord. Sí. Perquè ara enciclopèdies encara en queden a les biblioteques o no?
No. A la Josep Roig i Raventós ja crec que l'any passat em va costar no, una mica treure-la, però realment era per nostàlgia, per tenir-la, però
clar, no, la
no es podia
ningú.
Fer servir perquè la informació no estava actualitzada.
Correcte.
I sí, ja la vam treure.
En canvi, a la Roig i Raventós eren noves. Perquè estaven acabades de posar i molts i nens no tenien a casa.
Es devien fer servir molt.
Molt, perquè a casa no en tenien.
Era la manera més fàcil d'accedir a determinada informació tècnica, pràctica, de geografia, el que sigui, allò que demanaven al col·le i pam, ho trobaves allà.
Sí, els atles també, els atles geogràfics, clar. Els diccionaris de llengua, tot això estava al seu abast.
Aquí a la Santiago Rusiñol en teniu?
Enciclopèdies així generals no, yeah. S'han eliminat. De fet, abans a les biblioteques hi havia tota una zona, no? Unes prestatgeries dedicades a l'àrea de referència i era on hi havia totes les enciclopèdies, tant generals com temàtiques, enciclopèdies d'art, d'història, en fi, doncs, i era això, àrea de referència. Ja no existeix tot això, clar, tots aquests espais bueno, s'han dedicat a altres coses.
Altres coses perquè la gent tampoc, la referència ja no la busca. En aquests llibres que en el fons caduquen al cap d'un temps, el que ens ha comentat, sinó que, doncs clar, tens tot gairebé a mà, en línia.
Sí, això, eliminat.
I això ha estat un canvi important.
I audiovisuals tampoc en tenien cap.
Clar, l'altre.
Ni un.
L'altre. La introducció de l'audiovisual, doncs això fa 15, 20 anys a les biblioteques, clar, fa 40.
Res,
zero.
Tot era
perquè
manual,
era un espai de lectura. De lectura,
de, lectura, de consulta. I bueno, d'activitats dintre de les nostres possibilitats.
I un altre aspecte, hi havia llocs habilitats allò per, com fan ara les biblioteques, un lloc per lectura tranquil·la i tot això, o al final es plantejava tot molt funcional?
És que era molt petita.
D'acord.
Vull dir, ja us ho he comentat,
sí,
que ocupava la meitat de l'espai on està la sala infantil, acabava la biblioteca. Aleshores, a dintre sí que conservàvem unes taules per la gent que pogués venir a llegir més tranquil·la, però molt poquetes.
D'acord, perquè per tant quedaven les taules de treball on la gent compartia
sí,
i això. I s'havia de cridar molt l'atenció?
Bastant. Però bueno, és igual, ja no me'n recordo. Recordo dels nens, que ara ja són pares de nens.
Okay. Que venen amb els seus fills,
amb els
no?
seus
a la
fills,
biblioteca.
Sí, sí.
Els que eren nens aleshores, sí, poden ser pares i alguns avis
és que
podrien arribar.
Hi ha un treball, fer deures en conjunt, té molt positiu
clar.
Per ells, però clar, també genera una remor.
I aquesta remor, aquest clàssic de la bibliotecària, sisplau.
Sí. Que encara passa avui dia.
Encara passa, no? No?
Encara que sigui una miqueta més gran i estigui diferenciada, que hi hagi una porta, però encara, clar, a la sala infantil, si hi ha nens fent deures o fent treballs en grup,
ja.
Clar, ells han de xerrar i realment, si ho penses bé, no estan parlant tan alt, però...
És un espai en silenci.
Exacte, perquè a la biblioteca potser els que estan a la sala d'adults molesten.
Sí. I els espais en silenci tenen aquests problemes, que qualsevol que parli una miqueta així ja se sent.
Exacte.
Sí.
I aleshores ja és... A veure, què tenia de bo? Perquè, clar, la Núria fa uns anys que es va jubilar, però ja, sí, ja va viure aquest canvi de la, de la biblioteca, una biblioteca, diguem, més digital, una biblioteca més adaptada al temps, una biblioteca on començaven a desaparèixer els grans llibres de referència, on estava pensada més perquè també hi hagués un espai per la lectura reposada. Què tenia de bo aquella biblioteca i què té de bo la que hi ha ara?
Bueno, jo parlo d'aquella i veig que el contacte que teníem amb les persones que venien a buscar llibres i que demanaven la teva opinió a veure quin llibre els hi podia agradar, a vegades t'explicaven la seva vida, entre cometes, o problemes que tenien. Hi havia un contacte molt, molt directe amb la gent. Ara ho haurien de parlar elles, perquè són les que estan. Bueno, tot és molt més ràpid.
D'acord.
Sí, però de fet jo crec que aquest també és l'encant que tenim, almenys a les biblioteques de Sitges, que és molt, molt personal, i tot i que tenim la màquina d'autoprèstec, qualsevol persona, si necessita una recomanació, una prescripció de lectura, a més, potser ja li guardes, no?, pensant, arriba una lectura nova i ja penses en aquella persona, aquest usuari o usuària que li pot agradar, i quan entra per la porta doncs ja li tens preparat. I bé, jo crec que una biblioteca, més com la Josep Roig i Raventós, una biblioteca de barri, aquest servei el continua fent.
Sou força prescriptores encara?
Sí, molt, sí. Tant d'adults com infantils. Sí que veus que hi ha gent que no li agrada, que li agrada anar al seu aire, tot és respectable, tot, evidentment, però sí que veus que hi ha gent que et pregunta, que necessita que... O bé, també doncs, per desconeixement, entren tantes coses noves que no t'ho pots mirar tot, no? Llavors, el personal que estem a les biblioteques, doncs fem aquesta feina, i a més que és molt maca. És una feina molt maca poder atendre tan directament a les persones.
I, Núria... I quan es demanava alguna cosa que no teníeu?
Bé, miràvem si estava a la Santiago Rusiñol.
Que teníeu les fitxes del que hi havia aquí baix? O no?
No.
No, demanàveu.
Sí, no, anava jo.
Clar.
Era és com que, casa meva.
És que, clar, et faig la pregunta des de la perspectiva del 2023 i, clar, no anava així, no anava tan ràpid.
No anava així. Però bé, també anaven més... A veure, també hi havia joves i nens que anaven a la Santiago Rusiñol, perquè, de fet, tampoc és tan lluny. Vull dir, des que es va fer el pont, pues, es passava sovint, no?, a l'altra banda... Però, bueno, volien estudiar en silenci absolut, havien d'anar a la Santiago Rusiñol.
Ah, això aquí, segur. Aquí es marcava
aquí
més,
es marcava.
No?
Oi, és la biblioteca on he treballat més silenciosa del món, eh? Sí, la gent és superrespectuosa, només entrar per la porta... I allò...
Sí, imposa el marc, potser, no?
Sí, o potser el puja a la primera planta, no sé, és una cosa que, sí, em va sorprendre quan vaig començar a treballar. Deia, aquí no hem de fer el xxx.
És curiós, clar, en el fons una biblioteca que ja veus que és mig museu, sembla que diu
sí, una cosa, no?, com que porta aquest silenci, tot i que nosaltres almenys a les visites amb l'escola sempre diem que les biblioteques no són llocs de silenci, sinó que són llocs tranquils, on es parla més fluix del normal, on no es corre, saps? Allò de baixar decibelis i baixar el ritme, però són llocs tranquils,
i relaxar-se,
està bé que, sí, i relaxar-se. Està bé que siguin.
Quantes bibliotecàries éreu, Núria?
Una.
Les tenim totes aquí, vamos.
No, havia una, i que era jo, i un auxiliar, que era l'Anna Miravent. El que passa que, a veure, la Josep Roig i Raventós va néixer com a biblioteca, no va néixer com a biblioteca pública, sinó com a biblioteca
filial.
Ai.
O sigui, les biblioteques filials eren unes biblioteques que tenien menys fons, menys espais, i que al front... podia estar un auxiliar de biblioteca. En el cas meu, jo ja era bibliotecària, però podia estar perfectament un auxiliar. I depenien d'una biblioteca mare, que era la Santiago Rusiñol. Si tenien algun problema o alguna situació que no sabien resoldre, doncs s'anava a preguntar a la Santiago Rusiñol.
D'acord.
Per tant, això va canviar l'any 2006.
Fins al 2006, sí, era una biblioteca filial.
Sí, i llavors quan es va fer les obres d'ampliació i bueno, aquest espai, que és la meitat del que és ara, que parlava la Núria, es va ampliar al que és ara, diguéssim, va ser per metres quadrats, quan llavors sí que per estàndards que ja estan marcats, va haver de, o sigui, qui estava al front havia de ser un bibliotecari, que llavors va ser com vaig entrar jo. I llavors sí que funcionava de manera més independent, tot i que amb la coordinança, evidentment, i en col·laboració.
I sempre hem funcionat, heu funcionat de manera coordinada, això sí que és veritat, perquè és el que, és el que toca i, a més a més, és el que li dona el servei als usuaris.
Exacte.
No? Però, per tant, éreu tu, Núria, i una, i una auxiliar per donar, per donar servei. I quan obríeu?
Obríem només per a les tardes.
Per només per les tardes.
Perquè les biblioteques filials tenien també un horari. Tenien un horari. El que passa que jo, com era bibliotecària, tenia més hores de treball i les feia a la Santiago Rusiñol al matí.
Val. És a dir, al matí venies aquí i a la,
no,
i a la,
no, cada, no cada dia, dia
bé, les però, hores que et tocaven,
sí, sí.
I, a la, i a les tardes obries la,
la, la Josep Roig i Raventós. Sí. I per vacances tancàvem.
Sí. Sí, sí, llavors quedava aquesta oberta, bueno, aquell, allò que s'ha de fer encara, doncs que per necessitats del personal, doncs una queda oberta, l'altra tanca, l'altra tal.
Exacte.
Doncs Déu, Déu-n'hi-do. Tens bons records d'aquella època, Núria?
Molt bons records. Molts. Va ser la, el primer lloc que vaig treballar i tinc molt bons records de tot. No guardo cap mal record de res.
Quan vas marxar de la Roig i Raventós?
Vaig marxar al 90 perquè vaig guanyar una plaça de bibliotecària, perquè és clar, era bibliotecària però no havia guanyat les oposicions. I aleshores vaig guanyar la plaça, una plaça de bibliotecària i em van enviar a Gavà. I allà vaig estar fins que va haver una plaça a la Santiago Rusiñol. Llavors vaig
Tornar cap aquí.
Cap aquí, sí.
A Gavà, que l'any 90 no devien tenir la biblioteca la que tenen ara, no?
La vaig inaugurar, també.
Sí? Sí? Encara estaves allà?
La de Gavà, la Marian Colomer, la vaig inaugurar jo, també.
Caram. Petita, Gavà n'hi ha dues, també.
Ah, d'acord.
Parleu de biblioteques diferents.
Sí, la que està al costat de les mines de Can Tintorer.
Sí, ah, d'acord.
Sí.
O sigui que Déu-n'hi-do, va.
Déu-n'hi-do, doncs, sí.
Et vas especialitzar a inaugurar biblioteques.
Inaugurar, sí.
Interessant. Doncs aquesta, aquesta petita història, de la qual en podríem estirar molts més fils, perquè entenc que d'anècdotes en deuen haver per parar un tren... És la història que començava un 6 de setembre de l'any 1983, que ha complert ara mateix 40 anys i que se celebrarà aquest proper dissabte amb dos actes, amb un vermut musical a càrrec de la banda jazz Apocadixi a les 12 del migdia i després a la tarda amb un concert de Fantàstic, amb el concert Fantàstic de la mà de la Lali Bigut, un espectacle per infants i famílies que serà 6:45 a la plaça Catalunya, és a dir, davant mateix de la Biblioteca Roig i Raventós. Aquest és un dels actes de l'agenda. Digues, Núria, digues.
No, volia llegir res, quatre línies que surt el dia de la... Bueno, no l'eco del dia de la... Però el proper eco que va sortir després de la inauguració,
sí,
que surten res, quatre coses, perquè no, no va sortir res a l'eco. Va sortir un article del Francesc Garreta, que és el biògraf del Josep Roig i Raventós. I com li van posar el nom de Josep Roig i Raventós,
que era un metge i escriptor sitgetà, que no ho hem dit, però així, així queda dit.
I bueno, res, quatre línies. Ens ha complegut molt una cosa, i és el nom que s'ha posat a la nova i llampant biblioteca que s'ha inaugurat al Poble Sec, a la plaça de Catalunya, Josep Roig i Raventós. Josep Roig i Raventós, fill predilecte de Sitges, era metge, pediatre, i a molts nens que anaven a la seva consulta, si eren de Sitges, no els hi feia pagar res, o ben poc. Signat per una X, que jo no ho sé què vol dir, potser tu com a periodista ho saps, no?
Ni idea, qui signava amb una X.
Doncs ja està, que és no fos, això el que va sortir a l'eco.
Que no fos el mateix Josep, que, clar, perquè quan deia ens ha complegut, això era
ja,
molt...
Ja, podria ser, bueno,
en Josep de
una petita anècdota.
Segur que hi va anar a mirar-s'ho,
sí.
Tot plegat. Escolteu, falten 11 minuts per arribar al punt, com és el primer espai de la gent de les biblioteques, potser que repassem una miqueta la gent de les biblioteques.
Ai, però sigui tan bonic escoltar això.
Sí, home, sí, i tant, i tant, sí. I tant.
És que a mi també fa molta il·lusió aquests 40 anys.
No, home, no? I tant, sí, és que val la pena. I et dic, sí. Ja portarem més a la Núria, que ens expliqui anècdotes, no, oi?
I tant.
Si vol, si vol. Vinga.
Però sí, tornem al present i reprenem l'agenda d'actes a les biblioteques. Ara ja hem tingut coseta, bueno, tindrem coses ara al setembre, i en la propera quinzena, doncs mira, ja tenim 3 presentacions de llibres i una presentació d'un disc.
Imagina.
Aquest dijous, que ara ho parlarem. 2 xerrades, una sobre musicoteràpia i mindfulness i una altra sobre autoconsum fotovoltaic. Una projecció de cinema comentada dins del Festival de Cinema Fantàstic, la primera sessió de temporada del Liceu VIP, l'inici de temporada també de l'Hora del Conte dels divendres, a la Roig i Reventós, i de l'Hora del Conte per nadons, que es fa un dissabte al mes, també a la Roig i Reventós. O sigui, tot això en la propera quinzena. De tot això, a part de la celebració dels 40 anys de la Biblioteca Josep Roig i Reventós, em voldria destacar aquesta presentació del disc de la Pilar Mena, que es diu Mangata. Serà aquest dijous, 28 de setembre, 6:45, i també la farem a les terrasses de la biblioteca, igual que els capvespres musicals. Doncs mira, ens ve de gust de fer coses de música a la terrassa.
Encara fa bo per poder-ho fer.
Encara fa bo, sí, ja s'acaba, per tant serà ja l'última cosa. Potser que farem fins que torni a venir més el bon temps. La Pilar Mena ha fet un disc, Mangata, i vindran també els músics que han participat en aquest projecte, que són Gaddafi Núñez, Oriol Nebleza, Jonas Callejas i Roxana Mourinho. Mangata és una expressió sueca que dona títol a aquest primer disc d'aquesta artista sitgetana polifacètica, aquesta fincada també a Formentera. I són cançons en les que la Pilar Mena ens parla sobre la connexió amb la natura, els vincles, el pas del temps. Paral·lelament, al pati de la biblioteca hi ha una exposició de l'imaginari que ha sorgit d'aquesta producció, d'aquest disc, en forma d'il·lustracions, també fetes per la Pilar Mena. I hi ha també les lletres, hi ha documents que les van inspirar, hi ha objectes. És una exposició molt màgica perquè barreja això, il·lustracions amb objectes. Ha quedat molt bonic el pati, la veritat.
D'acord.
Convidem a tothom a venir, fins al dia 18 d'octubre es podrà visitar.
Molt bé, doncs exposició, concert i tot plegat. Quin dia és?
Sí, això serà aquest dijous, 28
aquest dijous.
De setembre, a 6:45 de la tarda.
Perfecte.
A la Biblioteca Santiago Rusiñol, a les terrasses, cap al munt.
L'altra
cosa que també volíem destacar és
val
aquesta...
Val la pena només sí. De pujar-hi, eh?
Sí.
Adverteixo, val la pena només de pujar-hi. I a sobre, doncs tenir una musiqueta... Doncs,
que... Amb ascensor...
Amb ascensor es pot pujar. Ma, però l'escala és molt bonica, Núria.
Ja ho sé. Què
t'he de dir, no?
Si la pujàvem
a peu. Sí, no hi havia ascensor fins fa 4 dies. Vinga, seguim.
I l'altra coseta que volíem destacar és el dilluns 9 d'octubre, també 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, dintre del cicle Commemora, que per commemorar el 550 aniversari del naixement de Nicolau Copèrnic, tindrem una projecció cinematogràfica comentada que es titularà Marcians, Solarians i Selenites, alienígenes de cine. Anirà a càrrec de Manuel Moreno Lupiñez i també l'hem inclòs això, no?, dintre de les activitats del Festival Internacional de Cinema Fantàstic, perquè té molt a veure. Aquesta xerrada sobre aquests éssers de tota mena, suposadament vinguts de l'espai exterior que poblen la ficció, no les pel·lícules, com ara La Guerra dels Mundos, Invasores de Marte, Mars Attack, en fi, un munt de pel·lícules en què els protagonistes són aquests extraterrestres. Doncs d'això anirà aquesta xerrada i acompanyada de la projecció, no, de fragments d'aquestes pel·lícules.
D'acord.
Sobre
alienígenes. Molt bé, doncs alienígenes coincidint amb el Festival de Cinema també a la biblioteca.
Serà el dilluns 9 d'octubre.
Aquests
són 2 actes que volíem destacar. La resta de programació la tenim explicada amb el butlletí electrònic, a les xarxes socials, sobretot si entrem a l'Instagram de les biblioteques, Bibliositges, i allà doncs, podem trobar tota la programació.
Tota la programació.
Totalment explicada.
Molt bé. Sonsoles, tenim alguna cosa?
No, res més, només us esperem el dia 30 a les 12 del migdia a la Biblioteca Josep Roig i Reventós. Aquest acte es farà dins de la biblioteca i després a la tarda, doncs, una tarda de concert amb la Lali Bigut, també per totes les famílies i nens i totes les persones que hi vulguin assistir.
Celebració musical per partida doble, una al matí i una a la tarda.
Sí.
També hi havia, oi? Pel mig...
No, sí, perdó, del Centre d'Interpretació de la Malvasia, sí, el vermut serà càrrec del Centre d'Interpretació de la Malvasia. Com ja sabeu, la Biblioteca Josep Roig i Reventós col·labora diverses vegades l'any amb el CIM i estarem encantats de poder servir una copa de vi a qui vingui a veure'ns.
D'acord. I portes llibres.
He portat un parell per si donava temps.
Sí, pues sí que dona temps.
Doncs vinga.
Veus, Núria, fem aquestes recomanacions de llibres ara, a l'espai de les biblioteques.
Mira, n'he portat un, és dels últims que ens ha arribat, d'aquest últim, els lots, aquests famosos que parlem, eh?
Els lots que abans no arribaven tant i ara arriben més.
Cada mes tenim el lot, que ens arriba el lot. Doncs he tret això d'aquests últims, aquestes últimes novetats, i sense saber que parlaríem en aquesta estona, no?, de les enciclopèdies, aquest llibre es diu Gran Enciclopèdia Catalana, una obra de país. Està escrita per Josep Lluís Martín i Berbois i és la història això d'aquesta gran enciclopèdia catalana que durant tants anys moltes famílies pagaven, no, amb tot l'esforç cada mes allò a plaços per tenir la gran obra al menjador de casa, no? Que tots hem vist, i no al nostre menjador,
els encara
de...
N'hi ha, eh? Encara n'hi ha. La gent que no s'ha reformat el menjador tampoc ha tret la biblioteca, l'enciclopèdia de la biblioteca.
Doncs aquest llibre ens parla això, no?, de la història, de com es va gestar la idea de fer aquesta gran enciclopèdia catalana i, en fi, tot el que va portar aquesta gran producció enciclopèdica.
D'acord, doncs ara que ja no es gasten enciclopèdies, hem de fer aquesta mirada, aquesta aturada, per saber que durant un temps les enciclopèdies van permetre vestir culturalment això, el país.
Sí,
per tant, la història de la gran enciclopèdia catalana.
I en aquest llibre ens diu això, que fos això realitat, aquest projecte, que no va ser un camí fàcil, i llegint aquest llibre doncs, també, no?, passem per la història dels darrers anys, de la història de Catalunya i de la cultura de
Correcte.
Catalunya.
Correcte. Doncs Gran Enciclopèdia Catalana, una obra de país. Jo és que he vist... clar, és un llibre, no és excessivament gran, i quan he vist Gran Enciclopèdia Catalana he pensat, ui, però no.
Sí que s'ha produït el tema.
No, és una altra cosa. Doncs és un llibre que parla d'aquesta obra de país.
Exacte.
Què més?
L'altre que he portat és un àlbum il·lustrat, d'aquests que ens agraden, que no són àlbums il·lustrats i, per tant, són contes per nens, sinó que són llibres simplement bonics, ben editats, i que tots ens poden agradar i tocar... Que el vora viu. Aquest es titula Tresors de col·leccionistes, de Lucie Brunelier, i és un àlbum il·lustrat de format apaïsat, amb unes il·lustracions molt boniques, i ens parla de diferents tipus de col·leccions, com es diu qui col·lecciona conquilles, per exemple. Doncs es diu conquiliòloga, i el dibuix d'una persona que, a més, en el seu vestit doncs, porta aquestes conquilles.
Gràcies per no fer-m'ho llegir a mi, eh?
Sí, m'ha costat, perquè més avui...
Conquiliòloga.
Sí. N'hi ha qui col·lecciona segells, que són els filatèlics,
sí,
n'hi ha qui col·leccionen plomes, que són pteròfils.
Pteròfils, en
sí,
PT.
Exacte.
Pteròfils.
Les bales, balòfil. En fi, els bolets i els... Sí, els bolets, micòfil. Ai, aquesta és molt llarga, eh?
Va, m'atreveixo.
Va.
Platacaeolinòfila. Platucaon... Ostres, platucaunil...
Plego. Que agafin el llibre i que s'ho
mirin. Que agafin el llibre i que s'ho mirin.
Són qui col·leccionen plats de ceràmica, aquests que tenim a les parets. Doncs és un llibre, això, no és especialment per nens i nenes, no és per adults, és per qui li agradi aquesta col·lecció de col·leccionistes.
Pedres, això que són pedres pintades?
Aquests són closques d'ous.
Ah, closques d'ous.
Sí.
Calla. Uòleg. Uòleg, l'ou d'ou.
Sí, sí, sí. Doncs, en fi,
deixem-ho estar. Oh, interessant.
Sí,
és un àlbum il·lustrat amb res, amb quatre coses. Clar, com es pot col·leccionar tot el club.
Ah, exacte. Però n'hi ha que tenen nom, i noms que no són fàcils.
I noms que no són fàcils de pronunciar. Això és per anar a una classe de logopèdia i practicar clarament. És una altra de les coses que han arribat amb el lot d'aquest mes de les biblioteques.
Exacte.
Però, com dèiem, ja per acabar, 40 anys de la Biblioteca Josep Roig i Raventós, moltes felicitats, Marc.
Gràcies.
Ai, són més. Moltes felicitats, Núria.
Gràcies.
I Déu-n'hi-do que es pugui celebrar. I aniràs, no?
I tant.
I tant.
Sí, encara, ja m'han convidat.
Ah, anava a dir, fa gràcia, no?, pujar-hi i veure ara, ostres...
Sí, sí. Vaig sovint perquè amb els nets, si van a la piscina o alguna cosa, passem amb els nets.
Clar, que diferent, eh? Que un espai còmode, diàfan, maco, pensat per poder fer allò que... Clar, fa 40 anys, diguem, es anava més a barraca, no?, amb el que hi havia.
Sí. Pau, no, bé, Déu-n'hi-do.
Anava a dir, no que no fos un espai maco, eh? Estic...
No, bueno, no, els vidres, la cristalera és la mateixa.
És la mateixa. Sí. Encara sí. Hi ha elements de la biblioteca original
sí.
a la biblioteca actual. Doncs això, aquest dissabte, celebració dels 40 anys de la biblioteca Josep Roig i Raventós. Moltíssimes gràcies, Núria, per haver-nos-ho recordat i per tenir la lletra tan bonica que m'ha permès llegir-la 40 anys després. Sonsoles Martín, Marta Sánchez, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquest espai quinzenal de repàs a l'agenda de les biblioteques. I a tots vostès, doncs, ho deixem aquí. Són les 12. Com sempre, moltíssimes gràcies per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.